pugui reduir els ingressos a hospitals aguts innecessaris i que estiguin en la major qualitat de vida.
Són les 12 i 4 minuts. Més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Més de 200 habitatges han estat retirats del mercat de lloguer turístic de Menorca per estar ubicats a nuclis urbans on no es permet llogar als turistes. Per tant, aquestes 260 cases i pisos podrien incorporar-se pròximament en el lloguer per tot l'any si així ho desitgen els propietaris i no opten per seguir en el mercat de lloguer, però a partir d'ara hauria de ser de manera il·legal perquè han estat donats de baixa de la llicència que els permetia fer negoci amb el lloguer turístic. Des del 2023, un total de 1.297 places turístiques han estat donades de baixa en els procés d'inspecció que hi ha en aquests moments oberts per part de la Conselleria d'Ordenació Territorial i Turística a nuclis urbans. I d'aquestes, 867 llicències es podrien donar d'alta a les urbanitzacions turístiques que sí, són aptes pel lloguer. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia a Menorca, la sintonia d'IB3 Ràdio avui, dilluns 23 de febrer.
Benvinguts al Dia a Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle.
Ara.
Tot és fosc i neva.
La orden ha sido dada por un oficial de la Guardia Civil que junto a un contingente de guardias civiles ocuparon hacia las 6:20 de esta tarde, por la fuerza, el salón de plenos de la Cámara.
A las 7:15 de la tarde, fuentes gubernamentales informaban de que la...
Avui es compleixen 45 anys de l'intent de cop d'estat del 23F l'any 1981. Avui és el dia del compromís internacional del control de mercuri.
Tu de mercuri i jo de mar, és per això que brilles tant. Tu vens ser tants per conjunts...
Pere Gibert, com estàs? Molt bon dia. Tu com vas de mercuri? Vas bé?
Bon dia. Jo record perfectament quan de fiat jugàvem a trencar, a rompre termòmetres, a jugar amb les boletes de mercuri, després ens posàvem els dits a la boca.
Mira, totes
tot
aquelles
sa.
Coses que no sabíem i no teníem consciència.
Llepàvem les piles.
Ai, calla, això també feies?
Sí, sí, coses d'aquestes les feien tots, jo
sí,
crec.
Sí, bueno, jo no havia llepat mai una pila.
Però jugar amb les boles de mercuri, sí.
Jugar amb les boletes de mercuri, en aquí té
això
una sala.
Això tots, Axel segur que també.
Com estàs, Axel Camarasa? Bon dia.
Què tal, bon dia, com va?
Tu, mercuri, què?
Jo, mercuri... Sí.
Termòmetres de mercuri ja no en tens, no, que estàs fiets?
No, ara fan...
Aquells termòmetres,
sí, fan pip.
Maco, us explico quatre coses del mercuri. Resulta que l'origen d'aquesta efemèride té a veure amb el desastre de Minamata, al Japó.
Clar, ja ho diu el nom.
Que és japonesa,
no,
vols
Minamata.
Dir?
No, Minamata.
Començant bé.
És humorista nat, aquest home. Minamata, una localitat de pescadors al Japó. Resulta que la població va quedar sotmesa a una forta contaminació de mercuri durant anys per menjar peix i marisc contaminat pels abocaments d'una empresa petroquímica que entre el 1932 i el 1968...
Quan?
1932 i 1968. Calla que no et faci preguntes, eh? Va abocar tonelades de mercuri en aquest poble de pescadors, de Sabadia, d'Espoble. Això va provocar malalties greus, deformacions, i aquesta malaltia la van batejar amb el nom de malaltia de Minamata. Aquest desastre es va donar a conèixer a tot el món gràcies a la feina del fotoperiodista americà Eugene Smith, que als anys 70 va viure per aquella localitat, juntament amb la seva dona, durant 3 anys, i que va documentar les conseqüències de la intoxicació per mercuri, sobretot en els infants. Amb una càmera Minolta va captar la imatge que va donar la volta al món, que es va convertir en un símbol de la causa, la imatge d'una mare banyant a la seva filla afectada per la malaltia. Les fotografies de Smith van contribuir a desmentir el que el govern japonès i sa fàbrica en concret van intentar silenciar i negar, sa connexió entre sa malaltia i es mercuri. Gràcies a això es van començar ses passes per arribar a indemnitzar ses víctimes, que no es van indemnitzar fins al 96, i a firmar el conveni de Minamata per protegir tant a les persones com en el medi ambient des mercuri el 2013. Curiositats, va!
Vinga, som-hi!
És complicat, eh?
Si us interessa el tema, podeu veure sa pel·lícula Minamata, protagonitzada per Johnny Depp, que interpreten el fotògraf Eugene Smith.
La veurem.
I ara sí, pregunta, quantes tonelades de mercuri per Valtros?
Sí.
Va tirar al mar l'empresa Chiso Corporation?
4.300
tonelades, eh?
Són moltes, no?
Mira, va, et donaré una pista. De l'1 al 100.
S'ha passat, no?
Bueno, 3 pobles, 4. 4.300 pobles.
Les mines de mercuri maten, Minamata.
Minamata.
Jo diria, pensant-hi força, 44.
44 tonelades,
idò. Pensant-hi força, tio.
Pensant fort, van ser 81 tonelades. To the mine, I loaded 16 tons.
A number 9 cold and the star boss. I de deixar en Japó tornant a Menorca, què tenim preparat pel programa avui, Pere?
Tenim tertúlies dilluns. Els analistes que ens acompanyen avui són l'exbatlessa de Ciutadella, Assumpta Vinent, l'exdiputat autonòmic Eduard Riudavets i el periodista Pere Bagú. Amb ells parlarem de diverses qüestions que tenen a veure amb la mobilitat, com la limitació de l'accés de vehicles a Menorca aquest estiu, els problemes en la gestió de l'ITB, la futura estació d'autobusos de Ciutadella i la reforma del tram de Rafal Rubí de la carretera general. També debatrem sobre la desclassificació de documents anunciada pel president Pedro Sánchez en relació al 23F.
I d'aquest és el menú que tenim preparat per avui. Des d'ara i fins la 1, esperem que t'agradi, que ens acompanyis, i recorda que tenim un WhatsApp al Dia Menorca per si també vols participar a la tertúlia, fer qualque pregunta o qualque reflexió, és aquest.
628-746-986.
Una altra vegada.
628-746-986.
Curro de sol a sol, millor que un girassol. Si la trucada va decibada, tinc el telèfon en on. Vaig deixar preparat.
Així és ell, sí, fa feina de sol a sol, com un girassol, i si la trucada que ara està mirant el mòbil és perquè deu haver-hi qualque cosa darrere actualitat, per on passa les notícies avui, Excel?
Doncs per aquesta eliminació de llicències turístiques, concretament a 260 habitatges ubicats als nuclis urbans, el lloguer turístic no està permès, recordem, en aquestes zones, i el Departament d'Ordenació Territorial i Turística del Consell ha donat de baixa les places en una actuació d'ofici. S'espera que ara aquests immobles es destinin a lloguer residencial. En els darrers 2 anys i mig, des de juliol del 23, el Consell ha eliminat quasi 1.300 places turístiques. Núria Torrent és consellera d'Ordenació Territorial i Turística.
Venen donades de baixa per expedients sancionadors d'habitatges que feien ús turístic de manera il·legal, places turístiques il·legals, i per altra banda, places turístiques que estaven inscrites en el registre insular però que no complien requisits o que fa més de 3 anys que no en feien ús.
De les 1.300 places donades de baixa, 867 passaran a formar part de la borsa temporal i, per tant, es podran reutilitzar a les urbanitzacions, que són les zones aptes per a aquesta activitat. També és notícia que avui acaba el termini perquè l'empresa Certio presenti un pla de xoc que posi punt final al mal funcionament del servei d'ITB. La setmana passada, recordem, el Consell va llançar aquest ultimàtum advertint que si no es resolia la situació en un mes i mig, s'aplicarien sancions. Les mesures i reforços implantats fins al moment han estat insuficients per atendre la demanda demanda existent i per aquest motiu el Departament de Mobilitat exigeix aquest pla de xoc immediat. Ha d'incloure mesures efectives com ara l'increment de personal i també la implantació d'un sistema de cita prèvia que garanteixi que es prioritzen els vehicles amb la ITV caducada. Fa pocs dies es va produir ja una reunió entre responsables de l'empresa, treballadors i Consell en la qual es va advertir que la situació no podia seguir així i que si no hi havia millores en el servei s'haurien d'aplicar les sancions previstes al contracte. Així de contundent es va mostrar divendres Juan Manuel Delgado al conseller de Mobilitat.
Si en este mes y medio no se ha conseguido la normalización del servicio, se procederá a imponer las penalidades correspondientes que figuran en el pliego de condiciones del contrato.
Al desembre ja es va fer un requeriment a l'empresa que no ha donat resultats. Actualment tan sols es pot demanar cita prèvia per via telefònica i és la ITV qui confirma l'horari de les inspeccions prioritzant els vehicles amb la vigència caducada. I acabem explicant que hi ha hagut una allau d'al·legacions al nou reglament d'usos lingüístics del Consell, la modificació que impulsa la Conselleria de Cultura i que obre la porta al castellà a l'administració, ha rebut un total de 158 esmenes. L'oposició, així com diverses entitats en defensa del català, van presentar al·legacions i han fet una campanya també per animar tothom a nivell particular a que en presenti. La modificació del reglament d'usos lingüístics que tramita el Consell ha generat crítiques perquè, diuen, afableix la protecció del català i també genera un debat innecessari. Entre les institucions de renom que s'hi han oposat hi ha la UIB, l'Obra Cultural Balear, i també el Consell Científic de l'Institut Menorquí d'Estudis. La proposta, recordem que és una exigència de la consellera no adscrita, Maite de Medrano, per aprovar els pressupostos d'enguany.
Idò, aquestes seran les notícies a les 2:30 més. Si quedau en aquesta sintonia amb Naxel Camarasa i d'altres qüestions, amb Sesqui, que encara està fent feina, que els dilluns sempre a vegades costa un poc més tot plegat.
Treballes
demà? Costa cada dia.
Costa cada dia. Sí, sí. Bueno, el mes de febrer, ja ho
tinc. Aquesta és l'actitud.
Això encara més.
Això encara més. Bueno, bona feina, company. Fins d'aquí una estoneta.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
Va, anem a veure què diu l'Agència Estatal de Meteorologia. Pere.
Quin cap de setmana hem tingut, eh?
Ai, meravellós, fantàstic, solet.
De sol, d'estar a l'aire lliure, de passejar-se
sí,
un
sí,
poc,
sí, ja
eh?
Necessitava un poc fer fotosíntesi, els humans també.
Hem xalat molt.
Totalment. Avui aquest sol encara és protagonista, tot i la presència d'alguns núvols alts. Pel que fa a les temperatures, hi ha pocs canvis, però sí que hi ha una oscil·lació molt gran entre les mínimes nocturnes bastant fresques, 6 graus, i unes màximes diurnes molt suaus que arribaran als 18 graus. Vent fluix de ponent i llebeig.
Siempre hay una ligera brisa, sea verano, sea invierno o el día que sea.
I doncs, Carmen, la veu de l'experiència, si ella ho diu, així no sé. Són les 12:16 minuts, pausa i seguim.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és diversitat.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots, govern de les Illes Balears.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
El 1 de març és el dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'IB3. I ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe. Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en Joc, Dental, La Gran Vida, No Venim amb Manual, Òrbita 3, amb Bolivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'IB3 Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu.
El dia Menorca. Fet a casa.
Les 12:18 minuts, seguim en directe al Dia Menorca. Ja sabeu, tenim el nostre WhatsApp aquí al costat per si voleu fer qualque comentari o pregunta als nostres analistes, que qui són.
Assumpta Vinent, exbatlessa de Ciutadella, aquí donem bon dia. Bon dia, Assumpta, com va?
Hola, molt bon dia, estupendo.
Estupendo.
Bon dia. Hola, bon dia.
Ina Eduard Riudavets, exdiputat autonòmic, com està?
Ah, beníssim.
I en Pere Begú, periodista. Bon dia, Pere.
Hola, bon dia, com esteu? Com va tot?
Molt contents de saludar-vos, com cada dilluns que esteu per aquí, acompanyant-nos a sa tertúlia. Valtros, aneu seguint l'actualitat menorquina o no?
Claro.
Home, sí.
De bon t'has dit?
Sí,
de bon?
Sí.
D'aquí, de sa nostra illa.
Sí.
Que heu estat
sí,
pendents sí, aquests darrers dies de totes les qüestions de mobilitat que han estat notícia o no?
Molt, molt pendents.
Molt, sí,
eh? Sí, sí. La veritat és que sí.
Sí, sí, sí.
És
que... Ben informats i al dia els nostres analistes. I del primer tema que volem posar és mobilitat, que d'aquest tema en podem treure un, dos, tres o fins i tot quatre, perquè hi ha diferents qüestions. Si vos sembla, començam ratllant de sa polèmica que ha girat al voltant de sa limitació de cotxes aquesta temporada turística a Menorca. El primer pas serà la instal·lació de càmeres de vigilància en esport tant de Mo com de Ciutadella perquè es puguin comptabilitzar els cotxes que entren a Menorca i assegurar que no superin el topall fixat per l'estudi de càrrega de màxim 120.000 vehicles. Aquest serà el primer pas de la limitació, però que no restringirà l'entrada. Bé, aquí hi ha hagut un joc de paraules. El conseller de Mobilitat, Joan Manuel Delgado deia en el ple que aquest 2026 no s'aplicaria la limitació per la manca del reglament jurídic. De seguida, però, el portaveu del PP, Joan Pons Torres, va fer públic que sí que hi hauria limitació aquest 2026 perquè el primer pas és la instal·lació de càmeres. Però, per restringir l'entrada de cotxes, s'ha d'aprovar el reglament jurídic que es preveu portar ple el pròxim octubre. Tot plegat, que ha generat aquesta confusió i també crítiques per part de l'oposició i entitats com el GOP, han portat a que, per exemple, el conseller Joan Pons Torres, que va estar aquí divendres passat en el programa, deia que sí, que s'aplicaran les restriccions. L'escoltam.
En el cas de que nosaltres aquest estiu no tinguem el reglament aprovat, sí, a través del sistema de control per càmeres, detectam que et supera el nombre de vehicles que tenim establert a l'estudi, actuarem. És a dir, si tenim el reglament aprovat, podrem actuar amb més força, perquè tindrem més garantia jurídica.
És un reglament jurídic.
Que és el que va, explicar el conseller. El conseller no va dir que no seria efectiva en el 100% i que fins octubre res. No va dir això, el que passa que això és el que suposició ha agafat d'aquelles paraules. El conseller va dir que, evidentment, s'octubre, sí o sí, han de tenir aquest reglament, que és el que ens donarà total garantia jurídica per aplicar mesures i limitar l'arribada de vehicles. Ara, nosaltres en cap moment hem dit que no aplicarem mesures aquest estiu. La primera mesura és aquest control per videovigilància d'en esports de Ciutadella i de Mo, i, per tant, si nosaltres detectam que superam el nombre màxim de vehicles que mos diu l'estudi, actuarem.
Què creieu, Bam? Què passarà si el dia 15 d'agost, per exemple, s'arriben a estopall de 120.000 vehicles i el dia 16, en sol demà, hi ha l'altre, embarcacions plenes de passatgers amb els cotxes, amb el bitllet pagat i les reserves fetes?
És que...
Jo crec
és un absurd, tot això.
Sense...
Vinga, pap, no. Espera, és que avui esteu, sí. Tots, no. Esteu tots lluny i no us veig les cares.
No, jo crec que sense reglament, evidentment, no actuarà ningú, ni el consell ni ningú. Per tant, el conseller ho deixa caure, diu que, bueno, que és una primera passa, s'ha de posar les càmeres, està clar que és una primera passa, però les càmeres sense reglament ja poden superar el nombre de cotxes que segur que no fan absolutament res, perquè l'únic que pot donar garanties de que les coses es faran segons la llei és justament el reglament. Sense el reglament no, ningú aturarà un cotxe d'entrar a Menorca.
Eduard.
Sí, el que deia és que la veritat és que duim una temporada que sembla una obra del teatre de l'absurd. Si vau veure el plenari del Consell, que jo sí que el vaig veure, el Consell Delgado diu clarament que no s'aplicaran restriccions perquè de moment només posaran les càmeres per saber com va l'assumpte i s'octubre s'aprovarà el reglament. Ho diu clarament. Va ser tant l'escàndol després de tres estius que diuen que ho faran i que no ho fan i podent-ho fer que va haver de sortir en Post Torres a maquillar la realitat. I la realitat és que no ho faran aquest estiu. Mentre tantes, a Eivissa sí que ho farà i Mallorca també. La primera illa que va tenir feina per fer-ho va ser Menorca. I per deixadesa, per ineptitud o per manca de voluntat política, no s'aplicarà aquest estiu el que ja aplicaran a Eivissa i a Mallorca. Per tant, davant l'escàndol, ara volem disfressar la realitat. I això és greu. És greu perquè a Menorca, en hem parlat moltíssim en aquesta tertúlia, la situació és ja de col·lapse. I no se posen remei perquè, no, ja ho dic, per inactitud, per deixadesa o per manca de voluntat política. Un escàndol, des del meu punt de vista.
Comptant que Menorca és l'única illa reserva de biosfera i que Mallorca, com bé diu n'Eduard, ho aplicarà per primera vegada aquest 2026, aquesta temporada, i Eivissa i Formentera ja fa anys que ho apliquen. Assumpta.
Bueno, jo no ho trob tan escàndol, perquè per lo menos el Consell ha posat per primera vegada fil a la cua en aquest tema. Per tant, jo crec que el que diu en Pere té raó, que sense reglament és impossible que aquest any se puguin aturar un nombre determinat o limitar un nombre determinat de cotxes, perquè, a més, no hi hauria seguretat jurídica per la gent. Aquesta inseguretat és importantíssima, que la gent ho tingui clar, perquè poden denunciar per qualsevol cosa, afectació també en els vehicles de lloguer, moltes coses, no? Per tant, jo crec que enguany serà impossible, però per lo menos el conseller ratlla clar i ho diu, que s'aprovarà dins de l'any 2027, serà operativa. I no fa 3 anys, en fa 2 que en rellam. I me xoca perquè el PSOE, la Susana Mora, que va governar 8 anys, no, mai va aixecar una son ni va xerrar d'aquest tema per res. I ara s'escandalitza perquè volen fer les coses ben fetes, posant càmeres, sobre més, amb més detall i amb més seguretat el que s'ha fa, me sembla bastant ridícul, no? Si ella vol saber coses, ha de participar en tot això que es fa, no?
Jo crec que
és molt bo de fer criticar i tal, es ve que som reserva de la biosfera, es ve que n'han ratllat, però sí que han de tenir tots els instruments tècnics, administratius, de seguretat jurídica, ho han de tenir clar, perquè si no, és el que diu en Pere, que no es podrà fer, perquè que en diran els 120 primers i després els que venguin darrere, que tanquin la barrera, no, impossible, això és impossible, ho han de tenir molt clar i poder-ho fer bé.
Eduard.
A veure, vull recordar que Menorca, des de l'anterior govern, té feina, que és la llei de Menorca, reserva de la biosfera, molt abans que la llei que va aprovar el Parlament d'Eivissa i molt abans de lo que s'aplica ja a Mallorca. I vull recordar també que estiu i rere estiu ens estan dient que aquest estiu no, l'any que ve. Per tant, ens estan enganyant. Això per començar.
I quan governàveu, on era?
A veure, vam aprovar la llei.
A Groenlàndia?
No, vam aprovar la llei i després va haver les eleccions. Assumpte. No hi va venir temps. Escolta, després el que no pot ser és que t'enganin. Perquè a cada estiu i rere estiu estan dient que ho aplicaran. I poden aplicar-ho. Però deixa'm acabar. Ara ja s'ha acabat tu. És a dir, el que no és de rebut és que a Eivissa i a Mallorca tinguin ja les bases jurídiques per fer-ho i a Menorca no s'hagi fet en Barça. El dimec, que és que passa a Menorca, llavors, o que a Eivissa puguin fer-ho i a Mallorca ho hagin aconseguit també fer, i a Menorca no. Que és que allà no hi ha, aquí és tot més difícil, que és que són més ineptes, que és que no hi ha voluntat política, perquè és que si no, no s'entén, assumpte.
I jo no vull
ratllar en Susana Mora, però vull recordar que el manco més per Menorca, que és qui va dur endavant la llei de reserva de biosfera, ho va fer incloure i està previst. I ja hi han tingut dos anys i mig per fer, no una llei, que és molt més complicat, que hauria de passar pel Parlament, un reglament.
Tu me dius que nosaltres tenim llei de reserva de la biosfera, d'acord?
Sí,
vale.
que
les altres illes no la tenen, és molt,
clar,
a vegades
no la tenen.
Molt més
Assumpta,
a veure, perdona, Assumpta. No, Assumpta, és que no és així.
Però que si no, no us entenem. Si esteu tots dos xerrant, no us entenem.
És que no és així. A Eivissa ha hagut d'aprovar, el Parlament va haver d'aprovar una llei i de molt després, i han tingut temps a Eivissa i a Mallorca de fer reglament. I aquí no. Aquí no, i ara és octubre, i cada any van en romansos. Això és el problema, i després és la segona mentida. La segona mentida és actuarem, quan sabem que no podran actuar sense reglament. Per què m'ho enganyen?
Clar, la llei de reserva de biosfera dona força jurídica, marc legal per poder actuar, si fos necessari?
A veure, el problema que tenim amb això és que, clar, després és discrecional. I, clar, i com no hi haurà cap govern que sense el reglament d'aplicació s'atrevesqui a fer una cosa discrecional que pot acabar a tribunals. A més, no han ratllat en sernevilieres. És Mallorca, han ratllat en sernevilieres i ho han pactat amb establert els cupos que poden dir cada dia. Tot això no s'ha fet. S'ha fet a Mallorca, s'ha fet a Eivissa, i a Menorca com és que no? Quan som els primers que van fer l'eina jurídica per fer-ho? És que no hi ha excusa, Assumpta.
S'han reunit amb les navilieres des del Consell?
Sí, per no empatar res, els altres sí. Llavors jo el que demano és, per què punyetes aquí a Menorca, que resulta que tenim feina molt abans que la van tenir els altres, a les altres illes, resulta que no tenim el reglament fet. I no diguem, no ho passem a l'anterior govern, perquè l'anterior govern va fer la llei i després van perdre les eleccions. Per tant, és exclusivament responsabilitat de l'actual govern.
Pere.
No, jo sobre el tema que poca cosa més tinc que dir, sincerament. Vull dir, pens que hi ha el fet de que un conseller en el plenari digui una cosa i al cap d'unes hores hagi de sortir un altre conseller a matisar-ho, tampoc és que generi massa garanties de que s'està fent el que toca, el que sigui. Sembla que és que aquí hi ha, no sé si desacord, però sí que sembla que hi ha un poc de manca de coordinació, no? Perquè jo crec que un equip de govern de 6 consellers no és tan difícil que sàpiguen uns dels altres com estan les coses, sobretot aquestes tan, tan importants. La mobilitat és un dels temes clau de la gestió d'aquest govern insular, no? Vull dir que no sé, me dóna la impressió de que amb el tema aquest no hi ha massa ganes, vaja, deixa-m'ho així, no hi ha massa ganes de que la cosa es posi en marxa. Jo no sé si en aquest mandat o dins aquest any, perquè hem de recordar que l'any que ve, en l'estiu, ja hi haurà un altre govern, no sé si del mateix color o no, però hi haurà un altre govern, en la qual cosa, bueno, qui dia passa any empeny, no? I jo no sé si aquest govern d'ara té massa interès en limitar el nombre de vehicles de Montmenorca, sincerament.
Assumpta, alguna cosa bueno, més a afegir?
No, jo crec que el conseller ha ratllat bastant clar i jo trob que el que passa és que les coses a vegades no són fàcils de fer, i se necessita temps. Si diuen que és octubre del 26 estarà aprovat el reglament, ja passant tot l'estiu sense reglament, evidentment. I clar, ja ho diuen ben clar que serà el 2027 quan serà operatiu. Vull dir, no enganen a ningú. Sí que hi ha aquesta incoherència entre dos consellers, però jo no és que escolta, no és que dues tema, que és en Juan Manuel Delgado, que és escarralla d'aquest tema, i crec que ho du bastant rajatable el que diu, no? Que ha de garantir la seguretat jurídica, que han de xerrar també, bueno, en les navieres ja hi han xerrat, amb els lloguers de cotxos, hi ha molta cosa a tenir en compte, en la llei de la reserva de la biosfera, bueno, etcètera, etcètera. Jo crec que no és tan fàcil en dos anys arrencar tot això, quan se'n va començar a ratllar l'any 2025 d'aquest tema. No fa més que un any i mig que en ratllem. Per tant, no és fàcil, no és fàcil.
Aquí al programa vam entrevistar també en Lluís Gualt, el president de l'Associació de Cotxos de Rent-A-Car, i ens deia que no tenien massa informació, que properament tenien reunió justament amb el Consell Insular, de fet, aquesta setmana la tenien, però que de moment no tenien massa informació de com es feien i de com hi havia intenció de fer-se tot plegat.
És en definitiva, això m'acaba de reafirmar, no ho sabia, això del president dels 30 cars,
però m'acaba de reafirmar que no volen posar-ho. No hi ha voluntat política de fer-ho. Perquè jo, torno a repetir, què és que passa, com és que a Mallorca i a Eivissa, si han estat capaços, i a Menorca, que tenim l'eina jurídica molt abans que ells, no han estat capaços? Si, què és que passa? Que és que mos estem dient que els menorquins són més tontos, més inútils? No, simplement que no ho volen fer-ho. No mos enganem. I quan surt el conseller Postorres dient que sí que actuaran, és per tapar l'escàndol que suposa que Menorca no ho hagin volgut fer quan es resta d'illes sí.
Demà, dia 24, tenen la reunió, si no ha canviat res des que vam xerrar amb en Lluís la setmana passada. I de seguim avançant? Anem cap a Ciutadella, a ratllar d'autobusos?
Vinga. I tornarem a ratllar del conseller Delgado.
Bueno, hi ha més qüestions d'actualitats que són de la conselleria de Juan sí. Manuel Delgado, sí, que també són la seva competència. Una és aquest ultimàtum sancionador a l'empresa Estertio per la mala gestió del servei de la ITV, tant a Mou com a Ciutadella, que avui és justament el darrer dia que tenen per aquest ultimàtum sancionador, i si no ja s'aplicarien aquestes sancions. I també la futura estació d'autobusos de Ciutadella, que fa anys que arrossega polèmiques, ben igual que la ITV, i resulta que el conseller també el ple de dilluns va assegurar que no s'havien licitat les obres de l'estació d'autobusos de Ponent perquè l'Ajuntament no cedia terrenys en el Consell Insular, i després dimarts la batllessa de Ciutadella va publicar un comunicat en el que deia que els terrenys on està prevista aquesta estació, en el costat dels cinemes Moix Negre, presenta una sèrie de limitacions i que, per tant, no seria el millor lloc per la futura estació, que estan mirant altres ubicacions, però dijous el Consell Insular va demanar que s'agilitzessin els tràmits per aquesta cessió de terrenys, qualificant de bloqueig injustificat l'actitud de l'Ajuntament, que va respondre divendres la batllessa Maria Jesús Begú presentant el compromís per cedir els terrenys. Els tècnics de Ciutadella, però, diuen que no és la millor opció aquests terrenys que estan en el costat de l'avinguda Josep Mascaró Passarrius i els cinemes Moix Negre. Què opineu? S'ha de parar el projecte? S'ha de seguir tirant endavant? Creieu que són adequats aquests terrenys per ubicar la futura estació?
Clara, jo és que crec que partim sí. d'una base equivocada.
Jo diria d'una mentida.
L'Ajuntament de Ciutadella no ha dit en cap moment que no sigui el lloc adequat. El que s'hi ha dit és que el projecte o l'avantprojecte que ha presentat el Consell Insular té algunes coses que no són de rebut, com per exemple l'entrada i sortida de busos en aquesta estació, que es faria per aquí on ara hi ha l'esplanada entre la sala multifuncional i els cines del Canal Salat. Aquella plaça on ara hi ha peatonal i tal, on la gent es passeja, doncs allò seria, segons el Consell Insular, l'entrada i sortida dels autobusos, que entrarien en un carrer on s'hauria de crear una nova rotonda davant del supermercat, allà a 20 metres d'una rotonda ja existent, perquè els busos allà poguessin entrar i sortir. Això és el que l'Ajuntament de Ciutadella no vol. I això és el que està retrasant, segons el Consell, el fet de que s'aprovi, diguéssim, l'execució, no, la redacció del projecte, no? És això. I l'Ajuntament de Ciutadella està negociant amb la propietat d'una parcel·la propera, diguéssim, a la ja municipal, perquè els busos puguin entrar i sortir de per allà, de per la via perimetral, que sembla lo lògic i lo normal. Uh-huh. No fer un altre coll de botella a dintre d'una via urbana. Vaja, Això és el que l'Ajuntament de Ciutadella ha dit. A partir d'aquí, la polèmica política que vulgueu. Però és el que
han dit els tècnics municipals de Ciutadella, no?
Han dit els tècnics, han dit els polítics i ho han dit tots. El que passa és que s'ha interpretat d'una altra manera, evidentment, per lo que veig.
Jo el que he dit que era una mentida, perquè des del Consell Insular han dit aquesta mentida, de que s'està intentant boicotejar o paralitzar. No és cert. Això és una mentida. El que passa és que la gent, fins ara ratllaven de seguretat jurídica, en quant parlaven de la limitació de cotxes. Però la seguretat jurídica també, en les obres, és necessària. I resulta que no se poden cedir terrenys, per començar no es poden cedir terrenys sense un conveni. Qualsevol que coneix un poc l'administració ho sap que és així. El Consell ni l'ha presentat. L'únic que ha presentat és un avantprojecte
que naturalment els tècnics de l'Ajuntament tenen l'obligació d'estudiar i naturalment fer les objeccions que després s'hauran de plasmar en un conveni. Llavors, aquí el que passa és que jo crec que veuen que s'està que des del Consell Insular, el govern del Consell Insular, que se'ls distaca abans de temps, que les eleccions són l'any que ve, i que volen córrer ara totes el que no han corregut abans. I voldrien que simplement s'acceptés, sense mirar les qüestions tècniques, per dir que s'acceptat. Que construïssin ja és una altra cosa. Però ja podrien dir, ho farem aquí, però, no, però naturalment, i té que haver la seguretat jurídica de l'avaluació dels tècnics municipals. L'Ajuntament de Ciutadella està disposat i aclarit a cedir els terrenys. Està negociant comprar més terrenys encara per donar una alternativa millor, no al lloc ni a l'ubicació, sinó a la sortida dels autobusos perquè no en congestionin Ciutadella. És una via que per allà on volen fer sortir seria un desastre de congestió. Llavors, des de l'Ajuntament de Ciutadella hi ha hagut totes les facilitats i tota la propensió a aclarir-ho. El que passa és que s'ha creat una polèmica artificial que jo estic convençut que no és aïllada. Si m'ho he fixat, avui duim quatre temes de mobilitat. Sembla que hi ha una operació que jo li diria salvar al soldado Delgado, que feta en base a veure totes que no s'ha aclarit les coses en el temps suficient i, per tant, ara d'aquí a l'elecció hem de fer veure que les coses s'han fet. Per tant, primer assumpte, l'Ajuntament de Ciutadella no boicoteja res. Segon assumpte, el Consell no ha fet els deures i no té el conveni preparat. Tercer assumpte, seguretat jurídica necessita que s'atendre els informes tècnics. I, per tant, tota aquesta polèmica és un fum de formatjada que s'ha creat artificialment per donar-se culpa als qui no la té.
Assumpte.
Bé, li agrada molt la paraula mentida en Eduard. Més bé, pot dir mals entesos, altres coses, però tant de mentiders tampoc. Bé, jo crec que el tema aquest, com deim sempre, és un tema de falta de consens total. A més, l'Ajuntament sí que té dret a dir si està bé o no està bé, tant tècnicament com per diguéssim, de governabilitat, no demanar de per on han d'entrar i sortir els busos, pues té dret a dir-ho de la manera que li sembli millor. El que és una falta de consens és que es pugui fer el projecte, tant uns tècnics com els altres et seguin i diguin no, mira, nosaltres veiem això, veiem allò, tal, i al mateix temps anar fent el conveni, perquè encara està en fase de projecte, per tant, totes
el van projecte, està.
O van projecte, que totes les aportacions que doni Ciutadella han de ser ben rebudes, perquè és allà on vivim, no? Allà on vivim i que l'Ajuntament sap perfectament, degut a que els tècnics es informen, tant d'una banda com de l'altra, la policia, tothom, doncs saben perfectament que serà més còmode per l'usuari, per tot, no? Per cines, per aquí, per allà, el que sigui. Per tant, jo crec que el que ha de ser ha de servir per millorar l'aportació de l'Ajuntament per millorar i no per enfrontar, no? És una cosa bastant absurda que per qualsevol cosa hi hagi enfrontaments. Me sembla, vamos, més que ridícul.
I doncs sí, perquè la carretera...
Totalment d'acord, Assumpta, totalment d'acord.
Sí, jo també...
És que sembla mentida que en coses de sentit comú, com és aquesta, bueno, s'intenti o es pretengui fer o generar una batalleta política absurda des del meu punt de vista.
Batalleta que també hem tingut a la carretera general.
Estic un incís. Jo estic complement d'acord, Assumpta, i he estat dur en la primera intervenció. Però vull dir-te que perquè estic d'acord, sí. Me va sembrar molt de greu que sortís del Consell Insular dient del govern del PP, del Consell Insular dient que era l'Ajuntament de Ciutadella que boicotejava. Llavors, quan t'arriben aquestes paraules, tens dit, no, perquè no és cert. I quan una cosa no és cert, li pots dir mentida o malentès, però no és cert.
I d'aquí també tenim la batalleta a la carretera general, que el Consell Insular de Menorca tira endavant amb la rotonda noble a nivell, tot i la negativa. Aquí tenim al revés, no? Ciutadella, els tècnics municipals de Ciutadella asseguren que hi ha una sèrie de limitacions en aquests terrenys i que s'han de mirar d'augmentar amb altres ubicacions, i en el cas de la carretera, els tècnics del Consell Insular són els que diuen que s'ha de tirar endavant amb aquesta reforma perquè això és el que es marca per seguretat, i aquí és el govern espanyol en mans del PSOE que se diu que no, que no, que no, i aquí hi ha aquestes cartes que s'han demanat i aquestes reunions que no estan arribant, i de moment l'últim que sabem és que el ministre de Cultura, Nortàs, ha negat en el Partit Popular de Menorca l'accés a l'expedient que han enviat des del govern a la UNESCO. Les feines de desbrossament ens assegurava també el conseller Joan Pons Torres que ja han començat. El següent pas serà l'entrada de maquinària pesada i el mateix intercanvi d'acusacions, peticions de reunions, documentació, desgovern, esconsell, desconsell en esgovern, i polèmica, una altra històrica que tenim a damunt de la taula.
Polèmica, si això clara queda en polèmica només, bé està. El problema és que té molt de nombres de no acabar-hi només en polèmica, això. Això té molt de nombres d'acabar amb una estirada dures mínimament, o sigui, al manco amb una estirada dures de la UNESCO. I ja amb això ja tenim un problema. I el segon problema, i més greu, serà que després de l'estirada d'ures vengui la negativa o la retirada del títol de reserva de la biosfera. O de la Menorca Talaiòtica, triau, és que vulgueu. O de tot dos. És a dir, aquí m'ho l'estem jugant d'una manera que jo no sé si en el Consell Insular de Menorca en som prou conscients. Però bueno, allà el Consell Insular i els menorquins en les coses que mos passen, perquè el de Rafal Rubí té mala ferida, sincerament. I jo no sé el ministeri si amaga o no amaga res, no en tenc ni idea. Però qui finalment prendrà la decisió no serà el ministeri, serà la UNESCO. I la UNESCO té algunes coses bastant, bastant clares i resoltes.
Assumpte?
No, jo dic, però si la UNESCO ho té tan clar i ha enviat informes, i he de dir, perquè el ministeri no es vol reunir amb el Consell, i no, perquè no donen la cara davant del Consell i envien, jo què sé, un diputat que diu per diari en nom de qui ratlla el diputat, en nom del ministre, perquè el ministre no es vol reunir amb el Consell. I crec que de primera mà entre institucions hi ha d'haver lleialtat i hem de saber els expedients com funcionen. Si els implicats són el Consell i el Ministeri, doncs el Ministeri ha de cridar en el Consell i de dir, mira, la UNESCO diu que no, que el Rafal Rubí que tal, 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 o el que sigui, no? Perquè amagar aquest expedient mos amaguen a tots, els menorquins, el que passa amb aquestes obres. Molta gent no sap res de tot això. En canvi, sapiguéssim el que la UNESCO diu clar i llampant, pues ja serien figues d'un altre paner, digo jo, no?
Joan Pons Torres també li van demanar d'aquesta qüestió divendres passat i es deia que estaven molt tranquils amb els informes favorables dels tècnics del Consell de Menorca i que no patien perquè es retirés cap nomenament ni cap Menorca Talaiòtica. Estaven ben tranquils, ens va dir.
A veure, també estem molt tranquils, jo que el tema ja l'han xerrat tantes vegades, però bueno, tornem-hi. Estem molt tranquils a l'esport de Liverpool i es li van llevar. Estem molt tranquils a la vall del Dresde i també li van llevar. Estem molt tranquils a Doha i també es li van llevar. El títol que van anar a celebrar tan just a Riad, just acabant d'arribar en el govern del Partit Popular. A veure, aquí hi ha una cosa que jo no estic d'acord amb el que ha dit l'assumpte. No és un tema entre el Consell i el govern de l'Estat. És un tema de la UNESCO, que ho he deixat ben clar en Pere. La UNESCO ha dit que, ja ha advertit, ja ha dit que no li anava bé això. Ja ho ha dit. I en Joan Pons Torres, que ho dic el nomem perquè és qui sembla que és el conseller de tot, llavors resulta que tira pan banc i diu que sí que està molt tranquil, estarà molt tranquil. Però si m'ho la lleven, a veure, perquè jo sa carretera que facin aquest model mastodòdic, jo no me va bé, però és igual el que jo me vagi o no me vagi. Tenen tot el dret a fer-ho, però no tenen el dret a posar en perill una conquesta de tots els menorquins. Perquè jo m'ho posaria ben igual en aquesta carretera, però en aquest model de carretera.
però el que no poden jugar és en la conquesta d'haver aconseguit la declaració de patrimoni de la humanitat. I això és el que està posant en perill. I no és una qüestió de fum, jo crec que és una cortina de fum, que si el ministeri deixa de dir o no deixa de ser. Perquè la realitat és que el que diu l'UNESCO, ja ho sabem, va dir que no.
Però sabem si ja l'has escrit, que hi ha un informe.
I tant.
Perquè no el mostren a
saber? Pues el Consell el tenen,
no
la resposta.
No el diuen públicament.
Perquè el Consell el tenen, la resposta, i es va fer saber a tothom que van advertir que això posava en perill, això. Això no em porten, no ho demanarà el Ministeri, no? I me sembla perfecte que el Ministeri hauria de contestar i hauria de reunir-se. Això no te dono tot a saber. Però això te dono tot. Però això no és el tema. Això és una cortina de fum. Perquè el tema no és que si reuneixen o no reuneixen, o si li passen un paper o no. El tema és que ja sabem que aquesta actuació que tiren per envant, la UNESCO ha dit que posa en perill i que es reuniran per veure si mos el lleven o no mos el lleven. És que, per favor, podem ara anar donant... Quan t'he dit que això de que tot semblava que era un conjunt, tot el que s'ha enrellant avui? És que talment ho sembla, perquè estan intentant justificar. És dir, jo puc...
Però que li costen al Ministeri donar la cara i dir les coses.
Que sí, que m'assembla perfecte.
Perquè el Ministeri... S'amaga i mos amaga en altres coses.
A veure, el Ministeri, el que vull dir, jo no l'estic defensant, que podria donar la informació, l'hauria de donar, transparència absoluta, d'acord, però el problema no és aquest. El problema és que digui el que digui el Ministeri, qui decideix l'UNESCO i l'UNESCO ja ho ha dit. I és aquí que allà on hem de tenir clar... Aquesta decisió de tirar per envant posa en perill la declaració. Que farà l'UNESCO al final? Jo tinc molt clar, i m'ha estat molt de greu dir-ho, però tinc molta por de que m'ho llevi la declaració. Perquè han advertit, ho han advertit, i el Consell ho saben. I, bueno, i clar, i, és que fa, i diuen, és igual, posarem unes pantalles vegetals. I li van dir que pantalles vegetals ni un catso, que no. I ells segueixen. Llavors és una irresponsabilitat total. I això no lleva que el Ministeri hagi d'informar, que hagi de reunir-se, però la responsabilitat de tirar per avant unes obres que posen en perill la declaració de Menorca com a patrimoni de la humanitat és exclusivament del govern que tira per avant unes obres que s'han advertit que no hi estan d'acord. Llavors és que no embuem la troca. Una cosa és la realitat i l'altra són coses que no són substantives, que són, diguéssim, a l'entorn del problema real.
Rellem d'altres qüestions en els darrers minutets que queden? Què us sembla? Sí?
Sí. Bueno, toca fer-t'hi ara.
No. Aquesta l'hem passat així per damunt.
No.
Volíem anar un poquet en fora, ja que comencem a ratllar en plana nacional i hem ratllat del ministre de Cultura. Volem seguir cap a aquest anunci del president Pedro Sánchez, que ha anunciat que el Consell de Ministres desclassificarà avui els documents relacionats amb el cop d'estat, ja que avui també es commemora el 45è aniversari de l'intent fallit del 23F. Demà dimecres es preveu que es publiqui en el BOE aquest accés als documents que s'ha demanat i des de fa anys que el Congrés ha mantingut tancada la porta a l'accés públic d'aquests documents. Podemos ho havia sol·licitat en diferents ocasions a través de mocions. La proposta fins i tot la tombava el PSOE en altres moments dels últims anys anteriors. Ara ha canviat el rumb, Pedro Sánchez, hi va haver-hi aquesta petició pública de l'escriptor Javier Cercas que instaven el govern a desclassificar els documents de l'intent del cop d'estat i finalment Pedro Sánchez ja ha fet una menció a les seves xarxes socials, dient que se saldrà així un deute històric amb la ciutadania. A partir de demà estaran a disposició a la pàgina web de la Moncloa aquestes gravacions originals, declaracions dels implicats, arxius del CNI, que en aquella època era el CSIC, gravacions d'escoltes de la nit del cop d'estat que es van classificar com a alt secret i comunicacions de sa casa real amb Moncloa, bé, etcètera, etcètera. Aquest accés al document canviarà res sobre la interpretació del cop d'estat? Què n'opinau?
A veure...
No ho sé.
Res en dos minuts, eh?
És gran dubte. És gran dubte. Qui està implicat d'haver? No ho han sabut mai. Va. Abans, sí, amb això, se sap. I el gran dubte és, ho podem dir clarament, si l'emèrit va jugar a dues bandes. Javier Cercas, Anatomia d'un instante, no ho deixa clar. I crec que és aquí on tots volem saber quina és la realitat. Ara veurem. En principi, ja m'assembla perfecte perquè, com he dit abans, transparència en tot, amb això també.
Assumpte.
Sí, però ara, és que vaig llegir aquest Suprem, ahir vaig veure un programa per la tele de tot això. Me va agradar, va ser interessant. Però troc que el Suprem va dir que havien de passar 50 anys, no sé què, des de tal, i hauria de ser l'any 31, però ja me sembla bé que si se pot fer antes, al final és una cosa que atanya tots els espanyols i hem de saber la veritat i hem de... i tots els munt de documents que hi ha per aquí i per allà, que se sapi molt bé per els historiadors, per la història nostra, per la present i per la futur. Vull dir, hem de saber les coses i crec que no hi ha cap problema amb això.
Sí, jo estic totalment d'acord, efectivament. Vull dir que penso que la transparència en política i sobretot en els governs ha de ser prioritària, i en aquest cas pues, també han passat 45 anys. Vull dir, la majoria de protagonistes d'aquell... Bueno, molts d'ells ja no hi són, alguns altres encara tresquen, i és normal que hi hagi aquell temor desquitresquen, per veure abans si no en surten massa ben parats, no? Bueno, pues allà ells sabran el que van fer en aquells dies, no? Jo ja m'agradarà 45 anys més tard saber perquè ens van tractar com ens van tractar en els pobres soldaders que fèiem la mili aquell dia, no? Vull dir que estarà bé saber-ho.
Mira tu, Pere.
Estarà bé saber-ho.
Clar, sí, té tota la raó.
I en els que van dur allà, que no sabien per què anaven en el congrés, mesquins estaven ben cagats tots, em perdones
per això,
la paraula.
Per això, vull dir que està molt bé saber qui són els qui mos van fer la punyeta aquell 23 de febrer i per què, sobretot per què.
I doncs les democràcies han de garantir que es pugui conèixer el passat i sobretot mirant en construir un futur millor, un futur més lliure, i totes les qüestions i fets de la transició cap a la democràcia i algunes que segueixen sent pressió per la memòria col·lectiva s'han de poder treure de sota pany d'aquest pany que porta tants d'anys. A tots tres, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Adéu,
disfruteu del dia, que és preciós.
Bueno, a la platja avui que ves per donar voltetes. Igualment, estimats.
Adéu.
Abraçada a tots. Adéu.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
IB3 Ràdio és informació.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Estan escoltant
El dia a Menorca.
Els alumnes de Menorca són en el Teatre Principal de Mollà. Hi vaig anar ahir diumenge, Ad Libitum, una obra meravellosa, teatre, música, concert, sobre la música clàssica, amb un to d'humor i pensat pels més petits, molt recomanable. Avui d'anar va a la cosa de música clàssica, també.
Sí, del cicle de clàssics de tot l'any, avui capvespre a les 8 a la sala d'actes del Seminari de Ciutadella hi ha un concert a càrrec del quartet de corda Vivancos amb el títol Incandescència.
Adéu, fins dilluns.
No, dimarts. No. Anava a dir fins dilluns. No, escolta'm, que ja és el dia de les Balears, això, diuen aquesta setmana, i dilluns qui ve? Diuen que és festa, o no?
Diuen que és festa.
Diuen que és festa. Qui ho sap, això? Aquí hem de cridar per saber si ho és o no. No ho sé, haurem d'investigar. En fi, que demà és dimarts, i demà sí o sí, tornem aquí a les 12, després del butlletí, amb tots vosaltres. Una forta abraçada. Adéu, Pere, fins
que
demà.
Que vagi bé, fins demà. So dark inside, I throw the windows wide.
I a tu també t'esperem aquí puntuals a la nostra cita, que acabis de passar un feliç dilluns i, si pots, sabés a gaudir d'aquest solet que tenim avui.
Flowers grow.